Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de novembre del 2017. Un matí que hem de dir que ja ens avisava els serveis meteorològics de RAC1 que hi ha un canvi important de temps. Ja hi ha pluges a Ponent i a la Terra Alta. Al llarg del matí pot haver-hi, començar a haver-hi pluges també a les comarques de Lleida, cap a Tarragona, cap a la tarda, i al vespre s'anirà extenent per tot el país, per la costa barcelonina, etc. Per tant, serà un dia plujós a bona part del país, sobretot a partir de mitja tarda, i a més de seguida li preguntarem al Ramon Bartolí, amb pluges potencialment fortes en alguns punts del país. En tot cas, cap de setmana, com a mínim dissabte, de pluja. És un matí que probablement ens llevem encara pitjor que fa una setmana. És bo que a vegades tinguem una mica de noció del temps. Avui fa just una setmana us explicàvem que feia unes hores, avui fa una setmana, el Parlament de Catalunya havia declarat la independència a través d'una votació que havia proclamat, per tant, la República Catalana. També us dèiem que paral·lelament el Senat havia activat el 155 i que Mariano Rajoy havia aprofitat per cessar tot el govern i dissoldre el Parlament de Catalunya. Doncs bé, avui fa només una setmana d'allò, 7 dies, i passats aquells 7 dies, l'escenari del país és aquest. La Generalitat és en mans del govern espanyol, que el gestiona a distància. En canvi, bona part dels homes i dones del govern escollits democràticament pels catalans han passat avui la seva segona nit a la presó. Ho han fet Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Carles Mundó i Joaquim Forn. No ho ha fet Santi Vila, que ahir va tenir l'opció de pagar 50.000 euros de fiança i sortir lliure, i de l'altra part del govern, entre ells Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, són encara a Brussel·les, capital d'Europa, a l'espera que la policia i les autoritats belgues els detinguin després de rebre aquesta nit passada un ordre internacional de recerca i captura. Ells cinc hauran d'afrontar els pròxims dies la possibilitat d'una extradició a Espanya i potser també una presó provisional com la dels seus companys. Per tant, més de la meitat del que fa 8 dies era el govern de Catalunya és avui a la presó, i l'altra meitat a l'estranger, mirant d'estampar a la cara de la Unió Europea una denúncia de falta de garanties dins del sistema judicial espanyol. Una Unió Europea que ahir va mantenir el seu discurs, no sé si més gris, més estrany dins la funció que se li suposa, que és no tenim res a dir. Res. Allò de, això és una feina interna a Espanya, però ni tan sols tenia una opinió al respecte. No van dir res. I això encara no ha acabat, perquè vull recordar que encara han d'anar davant del jutge d'aquí 5 dies Carme Forcadell i els membres de la mesa del Parlament dissolt, acusats de pràcticament els mateixos delictes que han dut a la presó el govern català. Paral·lelament a tot això, un sindicat ha convocat una vaga general a Catalunya la setmana que ve, mentre l'ANC i Òmnium, entitats els líders dels quals ja fa 19 dies que també són a la presó, han convocat una gran manifestació per d'aquí una setmana, per dissabte que ve. I encara afegeixo un altre desastre. La denúncia que ahir feia a TV3 un dels advocats dels consellers. Deia que en el trajecte de l'Audiència Nacional a la presó els membres del govern havien estat vexats per la policia. El mateix dia que La Vanguardia publicava un vídeo on es veien alguns agents fent burla dels consellers i fent broma fins i tot d'hipotètiques agressions sexuals. El mateix dia que un sindicat de la policia penjava a Twitter un cartell amb fotografies d'alguns d'aquests líders polítics tatxats com si fossin objectius de caça. Si veuen les fotos, com deia, d'alguns dels empresonats tatxats, al costat dels que entenem encara no són a la presó, entre ells Puigdemont, els consellers que són a Bèlgica, també Carme Forcadell, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, o fins i tot gent que no estan investigats en aquest moment, com Anna Gabriel de la CUP i el director de TV3, Vicent Sánchez. despatxis. Insisteixo, com si fossin trofeus de caça, com cartells de ser busca del Far West. Això un sindicat de la policia que ahir va decidir esborrar aquest tuit sense donar més explicacions. Probablement el pitjor dels últims dies és que s'hagi donat carta blanca a la deshumanització de l'adversari polític. A que es permeti que, senzillament, el rival no és persona, no mereix cap tipus de respecte. I la pitjor notícia és que avui només fa una setmana que el Parlament va declarar la independència. Només fa una setmana que està en marxa el 155. I en falten 7, encara 7, perquè arribin les eleccions convocades per Rajoy a Catalunya. Unes eleccions que hores d'ara ningú pot garantir que serveixin per aportar cap solució. Avui un cop més, com sempre, amb tots els punts de vista, mirem d'explicar en quin moment ens trobem. Les 8 i 5 minuts, tenim molta feina, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A la sala de màquines dels serveis informatius de RAC1 i a la Maria Cusó. De què hem d'estar pendents aquest matí, Maria?
Dels moviments de la justícia belga després de rebre ahir a la nit l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que encara estan a Brussel·les. La interlocutòria de la jutgessa Carmen Lamela els acusa de 5 delictes, entre els que hi ha rebel·lió, sedició, desobediència i malversació. També se'ls acusa de no haver-se presentat a declarar davant l'Audiència Nacional. La Fiscalia belga examinarà avui l'ordre i es designarà el jutge d'instrucció que es farà càrrec del cas.
Mentrestant, Junqueras i els 7 consellers destituïts han tornat a dormir avui a la presó. També ho han fet Jordi Sánchez i Jordi Cuixart després que l'Audiència Nacional hagi desestimat la seva petició d'excarceració. Qui se n'ha lliurat ha estat Santi Vila, que ahir va quedar en llibertat després de pagar la fiança de 50.000 euros que li exigia la jutgessa Lamela. Els advocats de Junqueras i els 7 consellers destituïts denuncien que els seus clients van rebre un tracte vexatori durant l'ingrés a presó. De tot plegat en parlarem també a partir de les 9 amb l'advocat de Puigdemont i d'alguns dels consellers, Jaume Alonso Cuevillas.
Davant d'aquest escenari, milers de persones es van manifestar ahir arreu del país per demanar l'alliberament dels presos polítics. Era la primera de les moltes mobilitzacions previstes per aquesta setmana. Demà hi ha convocada una gran empaparada de país i dimecres Intersindical ha convocat una vaga general que ja compta amb el suport d'Òmnium i ANC i el rebuig de Foment de Treball. A Bilbao, Bildu i Podem participen aquesta tarda d'una gran mobilització en contra del 155 i a favor del dret a decidir.
I molt pendents avui també dels moviments per presentar candidatures per les eleccions del 21 de desembre. Ahir Carles Puigdemont ja va anunciar des de la televisió belga que no descarta presentar-se com a candidat, encara que fos des de la distància. Dimarts acaba, recordem el termini, per presentar coalicions i el PDeCAT proposa una gran llista única de país. Esquerra celebra aquest matí un Consell Nacional extraordinari per marcar la seva postura. La CUP es reuneix també avui a Perpinyà i el PSC comença jornada de debats. Un dels grans interrogants també és què passarà amb els comuns després que Pablo Iglesias anunciés ahir que cessarà el Bano Dante Fachín si no dimiteix els pròxims dies.
I més enllà del procés, la polèmica esquitxa també la política a la ficció. Els guionistes de House of Cards han anunciat aquesta matinada que la sisena temporada de la sèrie podria gravar-se sense Frank Underwood. La plataforma Netflix diu que no vol tenir res a veure amb l'actor Kevin Spacey, que dona vida a Underwood, després que l'hagin acusat d'assetjar sexualment un noi de 14 anys quan ell en tenia 26. Els guionistes de la popular sèrie han explicat a diversos mitjans americans que ja estan treballant en la mort del personatge.
Pel que fa als esports, els ulls posats sobre què, Gerard Ballera?
Sobre el superdissabte de RAC1, els partits del Barça i l'Espanyol, a 2:45 els blanquiblaus visiten l'Alavés i a 3:45 el Plat Fort, tot un partidàs entre Barça i Sevilla, pendents del més que probable ambient reivindicatiu que es viurà al Camp Nou. Avui, que pels amants del futbol internacional, hi ha un Dortmund-Bayern a la Bundesliga a partir de 2:45 i tenim un ull posat al Palau Blaugrana. Ahir va presenciar una acció conjunta per demanar la llibertat dels presos polítics en el triomf del Barça de bàsquet sobre l'Olympiacos i avui a les 6 veurà el debut del nou fitxatge del Barça d'handbol, Aron Palmerson.
Pel que fa al temps, dia de pluja avui, Bartolí.
Sí, dissabte de pluges, al matí seran més minces i més disperses, sobretot a partir del migdia arribaran per l'interior del país i escombraran tot el territori fins a arribar a la costa de cara al vespre, on poden caure amb intensitat. Baixen les temperatures màximes de 15 a 19 graus.
Són les 8 i gairebé 9 minuts. I ho dèiem al principi, Carles Puigdemont en crida i cerca. La Fiscalia belga ja ha rebut l'ordre per detenir Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. L'ordre va sortir ahir al vespre de l'Audiència Nacional. La jutgessa Carmen Lamela els acusa de 5 delictes, 2 més dels que imputa als consellers empresonats dijous. A banda de rebel·lió, sedició i malversació, també hi afegeix un delicte de desobediència per no haver anat a declarar a l'audiència quan se'l citava i un altre de prevaricació. També rebutja la petició que van fer per declarar per videoconferència. Més detalls des de Madrid. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia a la jutgessa Carmen Lamela. Més 10 interlocutòries diferents, 2 per a Carles Puigdemont i 2 més per a cada un dels seus 4 consellers que l'acompanyen a Brussel·les. Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. D'una banda ha tramitat una ordre de detenció i presó per als 5 a través de la Fiscalia General belga i de l'altra ha més una ordre de crida i cerca europea internacional perquè els puguin detenir a qualsevol país en el cas que marxin, i això s'ha tramitat a través de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. Tant Puigdemont com la resta dels seus consellers estan acusats de 5 delictes, 2 més que els consellers empresonats: rebel·lió, sedició, malversació i, a més, la jutgessa ha afegit prevaricació i desobediència. Segons la Mela, Puigdemont va ser l'impulsor i el promotor de les mobilitzacions i concentracions tumultuàries que, segons diu, anaven adreçades a impedir que els agents de la policia complissin amb les seves funcions, per exemple, el dia del referèndum. La Mela també considera que Puigdemont i els seus consellers han posat en perill els fonaments de l'estat de dret perquè han intentat canviar, diu, il·legalment l'organització de l'estat.
Per cert, que en el seu escrit, la jutgessa, com explica avui Josep Maria Bruneta de La Vanguardia, té certs problemes per justificar l'acusació de rebel·lió que, com hem explicat tantes vegades, implica necessàriament, segons el Codi Penal, l'ús de violència. Carmen Lamela escriu en aquesta interlocutòria per la Fiscalia belga: el delicte de sedició se sol·licita pel fiscal, se sol·licita pel fiscal com a subsidiari de la possible rebel·lió. Possible rebel·lió. Dit amb altres paraules, el que li està dient la jutgessa a la justícia belga és: l'acusació és de rebel·lió, però si no veieu que hi hagi violència, agafeu-vos a sedició, que també hi és. Això ho explica perfectament avui el Josep Maria Bruneta a La Vanguardia. I un altre fet curiós en tot això és que el govern espanyol va anunciar l'ordre de detenció de Puigdemont 6 hores abans que la signés la jutgessa. El portaveu de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, la donava per feta quan va comparèixer en roda de premsa després del Consell de Ministres. Insisteixo, 6 hores abans que l'ordre de detenció sortís realment de l'Audiència Nacional i signada per la jutgessa.
L'Audiència Nacional tomó una medida cautelar que consistió en el ingreso en prisión del vicepresidente, ex vicepresidente y ex consejeros del gobierno de Cataluña, y asimismo la emisión de una orden europea de búsqueda y captura para que el expresidente Puigdemont y aquellos consejeros que no se habían presentado al requerimiento de la Audiencia Nacional así lo hicieran.
Això en una roda de premsa en què Méndez de Vigo va insistir que la separació de poders a Espanya funciona i que el govern espanyol no té res a veure amb les decisions de la justícia. Tot així les anuncia abans que es produeixin. En tot cas, com dèiem, la Fiscalia belga ja ha rebut l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i també dels 4 consellers que són amb ell a Brussel·les, i avui mateix podria començar ja a posar fil a l'agulla. Anem cap a Brussel·les amb l'enviada especial de RAC1, Cristina Solies. Bon dia.
Bon dia. Passades les 8 del vespre va arribar l'ordre traduïda. Avui la Fiscalia l'examinarà i la tramitarà i es designarà el jutge d'instrucció del cas. L'advocat que els defensa, Paul Becker, ja ha confirmat que pensa en col·laborar amb la justícia i, per tant, fins i tot es podria evitar la imatge de la detenció si es presenten voluntàriament als jutjats. Si Puigdemont i els seus consellers rebutgen l'extradició, com tot apunta, el magistrat té 60 dies per decidir si els torna a Espanya o no. Per cert, el ministre de Justícia belga, Koen Gens, també ha fet un comunicat aquesta nit en què parla dels membres del govern català a Brussel·les i avisa que es pot denegar l'extradició perquè es tracta d'una decisió judicial i no política.
I pràcticament, en tot cas, dèiem com la Fiscalia belga ja ha rebut aquesta ordre de detenció, dèiem que pràcticament a la mateixa hora que l'Audiència Nacional la dictava, Puigdemont assegurava que està disposat a ser candidat a les eleccions del 21 de desembre. Ho va dir en una entrevista a la televisió pública belga, emesa en horari de màxima audiència. Puigdemont assegurava que fer campanya des de Brussel·les no seria cap problema.
Serà el candidat? Jo estic disposat a ser el candidat.
Des de l'estranger?
Com podria fer campanya des de Bèlgica?
Clar que puc fer campanya.
Estem en un món globalitzat.
En les properes hores haurem de veure com afecta aquest anunci de Puigdemont en els moviments preelectorals, que seran molt intensos ja aquest cap de setmana, tenint en compte que dimarts és l'últim dia en què es poden presentar coalicions, és a dir, en relacions de partit per anar a eleccions. Hi ha aquest debat, per tant, sobre la llista conjunta sobre la taula. De fet, Puigdemont apostava per un front comú.
Je crois que tu qui nous avons...
Crec que tots els que hem liderat aquest procés ens hem de comprometre amb les eleccions, sobretot si hi ha la possibilitat de presentar-nos plegats. No per dir sí o no a la independència, sinó per dir sí o no a la democràcia.
No a la democràcia.
Aquesta vegada, doncs, Puigdemont, disposat a presentar-se a eleccions, després d'haver insistit, l'hem sentit durant molts mesos, dir que no tornaria a formar part de cap llista. És el principal titular que va deixar l'entrevista, que és la primera que concedeix Puigdemont des que és a Bèlgica. Què més va dir, Cristina?
Puigdemont, en un francès fluid, va defensar que no ha fugit, que ha marxat per evitar la violència, però que el seu govern continua sent legítim. El problema, segons ell, és que la justícia espanyola, a diferència de la belga, no és independent.
Je vais pas fuir de la justice, je vais... Aller a la justícia?
Jo no fujo de la justícia. Jo em vull presentar davant de la justícia, però de la veritable justícia. No vull escapar.
Quan vostè diu la veritable justícia, es refereix a la justícia belga, però no a la justícia espanyola, que considera polititzada.
Evidentment que està polititzada. No hi ha garanties de tenir un judici en sentència justa, independent, que pugui escapar de l'enorme pressió, de l'enorme influència de la política sobre la justícia espanyola.
Sur le pouvoir judiciaire en Espanya.
També es va dirigir als belgues que, sorpresos, han vist com el seu país es convertia en un escenari més de la crisi catalana. Puigdemont va defensar que no vol interferir en la política d'aquí.
No he demanat trobar-me amb cap responsable polític de moment.
Ho farà?
Veurem.
On farà?
I els va deixar clar que és a Brussel·les perquè és la capital europea, des d'on vol preparar la seva defensa.
Gràcies, Cristina. En canvi, ja veus que fan una lectura totalment diferent del que fa Puigdemont a Brussel·les. El País avui publica una entrevista a Felipe González, l'expresident espanyol, que acusa Puigdemont de covard per, diu, haver-se refugiat a Brussel·les.
Me parece un acto de cobardía, casi de vodevil, que deja a los pies de los caballos a sus seguidores y a más de la mitad de su gobierno, porque el gran argumento de la magistrada sobre el riesgo de fuga no tiene que explicarlo mucho, ya se lo da solo el señor Puigdemont.
Aquesta entrevista de Felipe González del diari El País, per cert, torna a aparèixer, sorpresa, el fantasma del nazisme. Això sí, mesura una mica més les paraules que fa servir respecte a l'última vegada. Felipe González compara el que passa a Catalunya amb els desastres, diu, que el nacionalisme ha provocat al llarg del segle XX. I recrimina a Rajoy no haver aplicat abans el 155. Diu que si no s'hagués adormit, ara potser no estaríem parlant d'empresonaments.
Si hubiera actuado políticamente, incluso en la aplicación del 155 de la Constitución, que es pura política, y lo hubiera hecho a tiempo, pues no estaríamos desencadenando los inevitables procedimientos penales y de otra naturaleza.
I Felipe González encara fa mig broma, assegura que si alguns dels empresonats s'acaba presentant a les eleccions, com a mínim s'estalviarà la vergonya d'haver d'explicar públicament els disbarats que han fet fins ara en campanya electoral. Doncs mentre deia això Felipe González al diari El País, on feia aquesta ironia al respecte dels que estan empresonats, recordem que avui ha estat la segona nit que Oriol Junqueras i 7 exconsellers més han dormit a la presó d'Estremera, a Madrid. Ahir els seus advocats els van poder visitar i en sortir van alertar que denunciaran el tracte, o maltracte fins i tot van dir rebut, durant el trasllat de l'Audiència Nacional a la presó en furgons policials. Atenció a la llista lamentable que feia ahir un dels advocats, Jaume Alonso Cuevillas, a TV3.
Que primer els amanillen per darrere. La Guàrdia Civil, l'amanillament per darrere es fa només per presos perillosos. I després els posen en una furgoneta, que és incòmoda, sense cinturó de seguretat, cosa que transgredeix les més elementals normes. Es van portar primer a una presó, després a una altra. Recordem que estaven amb dejú o que des de l'esmorzar que no prenien més que unes patates i una Coca-Cola. En Carles Mundó avui m'ha ensenyat que té un part mèdic inclús, el va tenir que examinar el forense quan va arribar a la presó amb una ferida aquí del que li havien apretat les manilles, a part de tot tipus de «os vais enterar», «s'acabó la broma»,
Això dins del cotxe?
Sí, sí. Mira, els «Vives Espanya», l'himne d'Espanya amb el mòbil Una vegada pot ser fins i tot maco, però 17 seguides comença a cansar una mica. A dos consellers, quan van arribar a la presó, els van fer despullar, com si fossin traficants de droga per evitar que portessin coses. És a dir, un tracte absolutament vexatori, injustificadament vexatori.
En resum, deia Cuevillas, emmanillats a l'esquena durant hores dins dels furgons policials, sense cinturó de seguretat i, a més, amb el dubte, ara ho sentirem, de la velocitat a què circulaven aquestes furgones i la temeritat amb què se circulaven. Això és obvi, ens pot fer pensar a tots que els consellers van rebre cops a l'interior d'aquests furgons, precisament per la conducció i perquè no portaven cinturó de seguretat i no podien parar cap tipus de cop amb les mans perquè estaven lligats a l'esquena o emmanillats a l'esquena. I l'arribada, precisament com deia Cuevillas, a la presó on dos dels consellers els van fer despullar. Andreu Vandeneyde, que també és advocat d'alguns d'aquests consellers, ha volgut ser més discret en declaracions d'aquest programa, però va assegurar que el trasllat va tenir moltes irregularitats que en els estàndards internacionals no són ben acceptats. Qui també va denunciar-ho va ser el propi Carles Puigdemont, en una piulada a través de Twitter en anglès, i tot plegat, deia, després que ahir es va filtrar un vídeo dels minuts abans del trasllat, on es veu un grup d'agents de la policia espanyola burlant-se precisament de com es produiria aquest moviment de les furgones. Costa una mica d'entendre, però diuen això de van a ir follaos, la que van a passar hasta llegar allí, van a llegar morados. Jo he visto gente destrozada por eso. Segons alguns mitjans, de fet, com deia, la conducció hauria estat temerària perquè els consellers, per tant, com deia, sense cinturó i amb les mans a l'esquena no poguessin parar els cops. En el mateix vídeo, també costa molt d'entendre, es referien a Junqueras com el osito i es burlaven de possibles agressions sexuals.
El osito, ja veus com la van a poner. Està llegant un osito a la casa.
Está llegando un osito a la cárcel hasta que lo pongan a cuatro patas, le van a arreglar el ojo. Unes paraules que, si bé són sense que sabessin que els gravaven, òbviament, combinades amb la denúncia que fan els advocats, la veritat és que fa por. La Direcció General de la Policia ja ha obert una informació reservada, diuen, ho van dir a través de Twitter, per aquests fets. I encara hem d'afegir a tot això que ahir un dels sindicats de la policia, UEFAPOL, va penjar a Twitter una imatge amb les fotografies de tot el govern i d'altres personatges investigats, com ara Josep Lluís Trapero o Carme Forcadell, alguns d'ells amb la fotografia tatxada, els que estan empresonats amb fotografia tatxada com si fossin objectius, diguem-ne, abatuts. També hem de dir que entre els fotografiats hi ha gent que no està investigada de res, com Anna Gabriel, de la CUP, i el director de TV3, Vicent Sánchez. Un tuit que després van esborrar des d'aquest sindicat de policia UEFAPOL sense donar més explicacions. En tot cas, Oriol Junqueras, com deia, i els 7 consellers destituïts continuen a la presó. N'ha sortit, això sí, Santi Vila, que va abandonar ahir al migdia aquesta presó d'Estremera després de pagar la fiança de 50.000 euros. Xavi Pardo.
Davant dels mitjans, Vila feia una crida a partits i institucions de l'Estat perquè treballin per resoldre la situació a Catalunya per la via política i no als jutjats.
No solo a los partidos políticos, también me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.
Vila, que per cert va explicar a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que l'acord amb què havia arribat ell amb la Moncloa per evitar una DUI passava per la renúncia de l'executiu espanyol a aplicar l'article 155, a canvi, com dèiem, que Puigdemont convoqués eleccions. Diu que l'acord fins i tot estava tancat, però que no va arribar a bon port, que finalment Puigdemont es va desdir perquè la Moncloa no va voler cedir amb la intervenció de la Generalitat i de les institucions, és a dir, l'aplicació del 155, i alhora Puigdemont va rebre pressions per continuar amb la declaració d'independència, és el que explica avui el periòdico Vila, però no va explicar a la jutgessa qui era el seu interlocutor al govern espanyol.
Qui també continua però a la presó són Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'Audiència Nacional ahir va desestimar la petició d'excarcerar els presidents d'ANC i Òmnium.
Amb una pilota del compte de Twitter de l'Assemblea, Sánchez deia ahir des de la presó de Soto del Real que segueix fort, pacífic i mobilitzat després que l'Audiència Nacional ha confirmat la seva presó incondicional. Amnistia Internacional també es va pronunciar sobre el tema. L'organisme creu que és un pas en la direcció equivocada. Per l'entitat, l'acusació del delicte de sedició i la presó són restriccions excessives de la llibertat d'expressió i de la reunió pacífica. Per aquest motiu, Amnistia torna a demanar la llibertat dels Jordis.
Per cert, que l'associació majoritària de jutges ha defensat Carmen Lamela en tot el cas, en el cas dels Jordis i en el cas dels consellers de Junqueras, Romeva, etc. Segons l'entitat, a Espanya no hi ha presos polítics i carrega contra els que dubten de la independència judicial. I un altre front obert, recordem, és la mesa. Ahir els treballadors del Parlament van rebre Carme Forcadell entre aplaudiments.
La presidenta del Parlament hi va tornar a l'espera de la declaració davant del Tribunal Suprem. Dijous que ve, Forcadell va demanar normalitat.
No ho esperava, però us demano que ara torneu tots i totes a treballar com sempre heu fet, com sempre, amb professionalitat, amb eficàcia i sempre orgullosos d'aquest país que tenim.
Un altre membre de la mesa, Joan Josep Nuet, assegurava ahir al Monarracú que està preparat per tot. Nuet considera que el PP i sectors del PSOE estan fent un discurs guerra civilista que col·loca els catalans en una diana. D'altra banda, creu que la solució al conflicte passa per una mobilització massiva a les urnes.
Portem tantes dècades treballant que no m'imagino que ara arriba una gent, no les vull qualificar, jo he parlat dels partits de la terra cremada, i aquí, no sé, accepta ser els virreis en un veritable estat de setge i comença a desmantellar tot el que hem estat. Estic parlant de la llengua, l'escola, la cultura, estic parlant d'un model de convivència. Hi ha gent que vol fer això, eh? I a aquesta gent no li podem deixar que guanyin.
Tot plegat en un dia en què el grup de hackers Anonymous va publicar una llista dels presoners polítics que hi ha sota el títol Espanya, segle XXI.
Davant de 5 minuts i dos quarts de 9, davant d'aquest escenari, ahir milers de persones es van manifestar per tot Catalunya davant dels ajuntaments per reclamar l'alliberament dels presos. Al llarg de la tarda es va fer concentracions a Barcelona. Per exemple, les entitats sobiranistes van convocar la ciutadania a plaça Sant Jaume, que evidentment va quedar petita, tant que molts assistents van haver de seguir la lectura del manifest des dels carrers de l'entorn. Allà hi era el Cesc Giró. Cesc, bon dia.
Bon dia. Una hora abans de la convocatòria, la plaça ja era força plena. A les 7 de la tarda, quan els vicepresidents de les entitats, Agustí Alcoverro i Marcel Mauri, van fer acte de presència, els manifestants sobreixien pels carrers del costat. La majoria alçava cartells de color groc on es llegia Llibertat, presos polítics. La mateixa reivindicació que, acompanyada d'un crespó groc, figurava en una gran pancarta a la façana de l'Ajuntament. Les proclames demanant la llibertat dels presos van ser les més repetides. També interpel·lacions a Europa i crits a favor del govern legítim, diuen, de Carles Puigdemont. Precisament la plaça va quan es va conèixer l'ordre europea de recerca i captura per ell i els altres consellers destituïts que estan a Brussel·les.
A Tarragona la manifestació va comptar amb milers de persones reclamant llibertat. Els assistents també van denunciar que Puigdemont és el president legítim de Catalunya. Josep Lluís Caron Rovira, de fet, va demanar convertir el 21 de desembre en un plebiscit. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. A Tarragona es repeteixen les manifestacions i també l'èxit d'assistència. Més de 5.000 persones ahir a la plaça de la Font per reclamar l'alliberament dels presos polítics i també per reivindicar Carles Puigdemont com a president, com el president a l'exili. Josep Lluís Carod Rovira va prendre la paraula per demanar que giri el sentit de les eleccions convocades pel govern espanyol.
Convertim unes eleccions convocades per ells amb les regles seves amb una gran victòria. Per fer què? Per aconseguir la plenitud de drets i lleis del que volem, la República Catalana.
La concentració que va acabar amb una encartellada per la ciutat amb un lema: llibertat, presos polítics.
I a Girona, 4.000 persones concentrats a la plaça del Vi. L'Ajuntament, recordem, ha suspès el castell de focs de les Fires de Sant Narcís per avís per demà arran de l'empresonament dels consellers. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Hola, bon dia. Indignació i rebuig el que van mostrar ahir els assistents a la plaça del Vi. Un vespre més va tornar-se a omplir per defensar la República amb càntics de llibertat. El diputat per la CUP, Benet Salelles, va dir que la lluita va més enllà de la independència.
Quan comencem a perdre drets, correm el risc de perdre'ls tots. I per tant aquesta lluita que estem fent ara no és només la lluita pel dret a l'autodeterminació, no és només la lluita perquè no hi hagi resolucions injustes que envien gent innocent a la presó. És sobretot una lluita per la democràcia i una lluita que interpel·la a tots els demòcrates.
A part del Castell de Focs, que s'ha suspès, la resta d'actes de fires previstos fins diumenge es mantindran, però es preveu la lectura de manifestos abans dels concerts de la Copa.
I a Lleida, més de 2.000 persones van tornar a desbordar la plaça de la Paeria per reclamar la llibertat també dels empresonats. Des de Lleida, Xavi Ferreny, bon dia.
Bon dia. El crit de llibertat va ser novament ahir l'únic que es va sentir de forma ininterrompuda durant els 10 primers minuts de la protesta. També molts cartells amb llibertat a presos polítics. Després, en un clima d'indignació, consignes com ara Puigdemont, president, no esteu sols, no és justícia, és dictadura, o Àngel Ros, dimissió, un clàssic. Precisament, hores abans, els grups municipals a l'oposició del PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP i el Comú van reclamar a l'alcalde que condemni els empresonaments i no els justifiqui. Les protestes es van tornar a repetir en moltes poblacions lleidatanes.
Poblacions també d'altres llocs de Catalunya, Sabadell, Terrassa, Vic també va ser un dels punts on es van repetir concentracions multitudinàries ahir, però amb un format molt diferent al dels últims dies. I era a Vic l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Bon dia. Canvi de guió per aparcar els manifestos i les cançons. Les prop de 7.000 persones que es van concentrar a la plaça Major de Vic van fer durant 5 minuts silenci absolut. Amb els braços en l'aire i les mans ben obertes, d'aquesta manera van voler que els 10 dits servissin per recordar els 10 presos polítics que continuen a la presó. Una concentració, per cert, que es va fer just després de la manifestació convocada a la C-17 a l'alçada de Gurb. Durant tota la tarda, desenes de persones van tallar la carretera en els dos sentits.
I més enllà dels actes als municipis, ahir el món de l'esport també es va sumar a les protestes. Al Palau Blaugrana, el Barça va començar el partit contra l'Olympiacos en absolut silenci. El Palau absolutament callat. No hi havia speaker, no hi havia animadors, no hi havia no hi havia música de fons. De fet, només se sentien els crits de banqueta grecs i el soroll de les bambes dels jugadors. Se sentia així el Palau. A la meitat del primer quart, però, es va trencar el silenci amb aquests crits. I a partir d'aquí, també durant el partit es van sentir proclames com "no esteu sols", el cant dels segadors, i a partir d'aquí certa normalitat pel que fa als seguidors. Al marge d'això, de cara als pròxims dies, l'ANC i l'Òmnium plantegen setmana de mobilitzacions. Les entitats demanaran l'alliberament dels presos polítics en una gran manifestació que finalment serà dissabte, d'aquí a una setmana a la tarda. Volen desbordar Barcelona i que hi hagi tanta gent, diuen, com en les de l'11 de setembre, a Navallonesta.
La manifestació serà el punt culminant d'uns dies que anomenen la Setmana de la Llibertat. L'organització encara estudia el recorregut, però ja avisen que la intenció és portar milers d'autocars a Barcelona. A partir de demà hi haurà actes per fer bullir l'olla. Durant la setmana també es faran encartellades, concentracions i aturades a la feina.
Precisament l'ANC i l'Òmnium també donen suport a la vaga general que la Intersindical ha convocat dimecres 8 de novembre.
El sindicat assegura que tenen motius laborals per fer aquesta aturada, però el seu portaveu Marc Sallàs explicava que dilluns també engegaran una campanya contra el 155. Sindicats com Comissions Obreres i la CGT, però, ja han avisat que no s'hi afegiran i la UGT ho decidirà aquest cap de setmana.
Qui també hi està en contra és Foment del Treball, que no veu amb bons ulls aquesta possibilitat de vaga general. Dilluns la patronal catalana denunciarà l'aturada davant el TSJ, demanarà que es declari il·legal. Foment considera que la vaga que proposa Intersindical només es basa en motius polítics i no pas, com està pensada, en motius laborals. On sí hi haurà manifestació avui és a Bilbao. L'han convocat EH Bildu, sindicats bascos i la Plataforma en Defensa del Dret a Decidir. També s'hi suma Podemos. En canvi, el PNB ha anunciat que no hi anirà, una manifestació que es produirà ni 24 hores després que el govern basc ha dit que no reconeix la independència de Catalunya. I a l'exterior, la Unió Europea també segueix enrocada en què es tracta d'un afer intern. L'empresonament de la meitat del govern de Puigdemont no va ser motiu suficient perquè ahir la Comissió Europea canviés la posició oficial. Llancen pilotes fora i donen suport a la justícia espanyola. Anem de nou cap a Brussel·les. Dani Rovirosa, bon dia.
Bon dia. Des d'aquesta Brussel·les, Carles Puigdemont insisteix en que està a la capital europea per apel·lar directament a les institucions comunitàries, però ahir la Comissió Europea no es va desviar ni un mil·límetre de la seva posició oficial sobre Catalunya. La portaveu, Annika Breithart, va reiterar que es tracta d'un tema intern i va evitar comentar les decisions judicials.
És una qüestió judicial que concerneix a les autoritats judicials i les autoritats són independents. Nosaltres respectem aquesta independència.
Una postura que va ser inalterable, tot i que la portaveu va haver de respondre més d'una desena de preguntes.
I precisament per fer més pressió a la Unió Europea ja s'ha anunciat que dimarts que ve una delegació d'alcaldes aniran fins a Brussel·les per denunciar les actuacions de l'Estat contra el govern. Les dues entitats que ho gestionen, l'Associació Catalana de Municipis i l'AMI, i han proposat també una taula per coordinar les accions que es tirin endavant a partir d'ara. Sentíem fa una estona Carles Puigdemont postulant-se a través de la televisió belga com a candidat del PDeCAT per el 21 de desembre. I mentrestant els partits continuen dissenyant l'estratègia a seguir de cara a les eleccions. Ahir, de fet, el PDeCAT es va reunir al Parlament i va anunciar que aposten per una gran llista única.
El PDeCAT creu que és la millor manera perquè els partits sobiranistes guanyin una llista de país. Diuen que pugui incloure des de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart fins al govern de Carles Puigdemont. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, no ha parlat d'una llista únicament independentista, sinó d'una llista el més gran possible.
I per tant, davant d'aquesta situació, creiem des del Partit Demòcrata que el que cal ara és concentrar esforços d'una gran llista de país, que ara és el moment d'una gran llista conjunta amb l'aportació de tots els espais polítics, precisament per fer front a aquesta situació tan ferotge i tan xocant que tenim al davant.
Tot i així, Esquerra es decantaria per presentar-se per separat, sense el PDeCAT. Avui La Vanguardia explica que serien partidaris de crear un bloc republicà que incorpori diferents sensibilitats del sobiranisme. Segons explica el diari, podrien incloure membres del PDeCAT descontents amb el seu partit i estarien en converses també amb el líder de Podem, Albano Dante Fachín. Avui es reuneix el Consell Nacional dels Republicans i podrem sentir si Marta Rovira en dona alguna pista més.
Per tant, continuen les converses entre partits, ho fan de fet a contrarrellotge. Recordeu que dimarts acaba el termini per presentar coalicions electorals. Els comuns de fet han de fer pública la seva decisió en plena guerra entre Pablo Iglesias i Albano Dante Fachín. Raúl Montilla escriu a La Vanguardia que Iglesias ja té decidit com desfer-se del que fins ara era líder de Podem a Catalunya. Confia que si en la consulta que ja està funcionant, que ha plantejat a la militància sobre les aliances electorals, les bases voten a favor d'anar en conjunt amb els comuns, Fachín mateix renunci. Si no ho fa, Xavi Sierra aleshores convocaria una assemblea per cessar-lo.
De fet, avui llegim al Nació Digital que Catalunya en Comú i Iglesias ja han pactat presentar-se junts el 21 de desembre. Aquesta entesa entre Podemos i el partit de Xavier Domènech s'ha firmat tirant pel dret abans que es tanqui aquesta consulta interna a les bases de Podem Catalunya sobre una possible coalició. Recordem que la votació s'allargarà fins dimarts.
Mentrestant, la CUP dubta que se'ls acabi il·legalitzant després que ahir la Fiscalia va rebre la denúncia d'un particular que precisament ho demanava. El principal motiu d'aquest particular és que els anticapitalistes haurien, diuen, actuat contra l'estat de dret. Ahir mateix, però, ja es va arxivar aquesta denúncia. Per cert, que avui els copaires també reuneixen el Consell Polític a Perpinyà per analitzar l'actualitat catalana. 8:35, l'Ajuntament de Barcelona també va exigir ahir l'alliberament del govern cessat de Carles Puigdemont. En un ple extraordinari, el consistori va fer una declaració de suport al govern legítim, diuen, de la Generalitat i la Mesa del Parlament. El text demana la suspensió del 155 i critica l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, Maria Cusó.
La declaració va rebre el suport de Barcelona en Comú, el PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP i el regidor no adscrit. Tot i l'oposició del bloc unionista, l'alcaldessa Ada Colau va defensar que ningú pot estar content amb l'empresonament de representants polítics.
Potser la declaració no hagi estat unànim, però sí que vull pensar que hi ha un sentiment que és unànim, que és el de la tristor. Vull pensar que absolutament ningú es pot alegrar amb la situació que ens ha reunit avui aquí.
Els socis de Colau, el PSC, van presentar una declaració alternativa que es va rebutjar, on demanaven l'alliberament dels presos, però sense reconèixer la legitimitat del govern de Puigdemont i tampoc rebutjaven explícitament el 155.
Això passa a Barcelona, on hi ha aquest pacte entre els comuns i el PSC. A Terrassa, després de la dimissió de l'alcalde Jordi Ballart, cada cop pren més força la possibilitat d'un canvi de govern. Ahir, 5 regidors del PSC, 5, van seguir les passes de l'alcalde i van abandonar també el govern municipal. Mentrestant, l'oposició negocia una alternativa de govern al socialistes. Terrassa en Comú, Esquerra, el PDeCAT i la CUP s'haurien de posar d'acord per fer real aquesta alternativa. Anem cap a Terrassa. Pep Tormos, bon dia.
Bon dia. Els partits ja han començat els primers contactes per aconseguir un pacte que ja es va intentar després de les eleccions del 2015, però aleshores no va tirar endavant. El ple per escollir nou alcalde s'ha de fer com a màxim el 17 de novembre. El líder dels republicans de l'Ajuntament, Isaac Albert, creu que el PSC no està legitimat per seguir governant.
No tindrà res a veure amb el que es va presentar a les eleccions el 2015 ni amb el que ha governat aquesta ciutat aquests darrers dos anys. O sigui que la fotografia, tot i que estem amb majories i minories semblants al 2015, no té res a veure. La qual cosa, això ho hauria de facilitar. Hem d'entendre que el candidat del Partit Socialista no serà un candidat que la gent el va votar.
El canvi significaria deixar fora de l'Ajuntament el PSC, que conserva el poder des del restabliment de la democràcia. Ahir es va fer un ple amb el nou alcalde accidental, Alfredo Vega, primer secretari dels socialistes a la ciutat. Un ple que va tenir un record pel terrassenc Josep Rull. De fet, es dona la circumstància que la dona de Rull, Meritxell Lluís, és regidora del PDeCAT a l'Ajuntament.
Però Terrassa, hem de dir que no és l'únic problema per als socialistes. Ahir vam conèixer més conseqüències de l'empresonament dels consellers a nivell local.
El secretari d'Organització organització de la Federació del Vallès Oest, Xavier Cardona va presentar la seva dimissió, es va donar de baixa del partit i va renunciar a entrar a l'Ajuntament de Terrassa després de la dimissió de 5 regidors. D'altra banda, Sant Cugat, el PDeCAT ha suspès el pacte de govern amb el PSC dilluns. El regidor socialista sortirà del govern municipal i, finalment, a Vilanova i la Geltrú, el regidor del PSC, Joan Martorell, també va anunciar a través de Twitter que estripa el carnet i deixa de ser regidor, assegura, pel paper que està jugant el Partit Socialista.
I encara a nivell municipal, a Rubí, alguns regidors d'Esquerra, del PDeCAT i d'Alternativa d'Unitat Popular han passat, de fet, la nit dins l'Ajuntament en solidaritat, diuen, amb els consellers empresonats. Segons han anunciat, si estaran fins diumenge al migdia. 8:38. A tot això, la inestabilitat política a Catalunya i Espanya sembla que està esquitxant l'economia, en parlen la majoria dels diaris tant catalans com espanyols. Segons les dades d'ocupació de l'octubre publicades ahir, la Catalunya és la comunitat on més ha pujat el nombre d'aturats. Ha augmentat un 3,7%, quasi el doble que el global de l'Estat, que se situa en un 1,67. La ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, de fet, no va dubtar a vincular ahir aquestes xifres amb el procés. Durant la presentació d'aquestes dades va assegurar que la incertesa i les tensions afecten a la creació de llocs de treball i va destacar l'urgència de generar un clima d'estabilitat institucional i seguretat jurídica per evitar que es mantinguin en el temps totes aquestes dades. Qui també s'assuma les crítiques és el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ahir va dir que la situació política que viu a Catalunya està afectant més negativament el turisme que els atemptats terroristes de l'agost. Ho va dir en base a una enquesta feta pel Ministeri d'Energia a hotelers barcelonins.
Segons l'enquesta, gairebé el 57% dels hotelers encastats afirmen que la situació actual els afecta, mentre que un 42% percep just el contrari. Millo va afegir que la creació d'ocupació també se n'està ressentint. Per això confien que les mesures adoptades pel govern espanyol puguin capgirar la situació.
El gobierno confía plenamente en que el paquete de medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución y especialmente los efectos positivos que tendrá la convocatoria de las elecciones del 21 de diciembre provocarán como consecuencia esta recuperación de la confianza y esta recuperación de la estabilidad econòmica en Catalunya.
I en tot aquest context, el govern espanyol continua fent mans i mànigues per recuperar relacions amb el PNB, allunyat des de l'aplicació del 155. El Consell de Ministres va comprometre's, de fet, ahir a retornar 1.400 milions d'euros al País Basc de la quota basca i va fixar la base per aquest any, que serà de 1.300 milions. A més, el govern espanyol va enviar al Congrés la nova llei del concert econòmic basc, també amb modificacions, David Jové.
Uns canvis clarament encaminats a seduir el PNB. Els 5 diputats bascos són clau per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El govern espanyol els va posar ahir d'exemple de com l'estat de les autonomies funciona a les comunitats que no se salten la llei. Ho deia el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
Este acuerdo nos dice claramente que el estado de las autonomías funciona y que desde el respeto al ordenamiento jurídico es posible impulsar y fortalecer las instituciones, la financiación y el autogobierno de nuestras comunidades autónomas para beneficiar a los ciudadanos.
El govern espanyol dona per fet que els pressupostos no es podran aprovar abans que acabi l'any, però reclama al PNB que compleixi la paraula acordada entre els mesos de març i juliol.
I mentre passa tot plegat, el director de la revista El Jueves haurà de declarar davant del jutge acusat d'un delicte d'injúries. La policia espanyola l'ha denunciat arran d'una notícia publicada avui fa just un mes, en què es venia a dir que els antidisturbis desplaçats a Catalunya havien acabat amb les reserves de cocaïna del país.
La notícia, publicada 3 dies després de les càrregues de l'1 d'octubre, referia els agents espanyols com a yonquis professionals i explicava que els càrtels colombians eren incapaços de cobrir tanta demanda. Inicialment, la policia espanyola els va seguir la broma. Van penjar l'enllaç a Twitter acompanyat de la frase: "Defensem la llibertat d'expressió, però no creieu que us heu passat de la ratlla?" Tot i el joc de paraules, el cos ha acabat denunciant El Jueves i ara el seu director, Guillermo Martínez Vela, haurà de declarar dimecres en un jutjat de Barcelona.
Per cert, encara en la qüestió policial, ahir la policia espanyola va detenir l'excomissari José Manuel Villarejo. Se l'acusa de pertinença a organització criminal, suborn, blanqueig de diners i d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Juntament amb ell també s'han detingut 5 persones més, com ara la seva dona i l'antic responsable de la comissaria de l'aeroport de Barajas, el comissari Carlos Salamanca.
La Fiscalia Anticorrupció considera que junts lideraven un entramat d'empreses per fer arribar a l'Estat diners provinents de negocis il·lícits i també persones de manera irregular. Popular. En concret, Villarejo i Salamanca s'haurien aprofitat dels seus càrrecs per fer aquest tipus de negocis. Villarejo és un dels homes clau de l'operació Catalunya, una operació per trobar draps bruts dels polítics sobiranistes o fabricar-los. La investigació d'aquesta operació, coneguda com Operació Tàndem, l'ha portat la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, la mateixa que ha decretat l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i dels quatre consellers que són amb ells a Brussel·les, que ha decretat presó també provisional per Oriol Junqueras i per la resta de consellers destituïts pel govern espanyol.
2:03. A Sabadell ha mort un nen de 5 anys atropellat en un carrer del centre.
L'accident va tenir lloc ahir al migdia a la confluència dels carrers Concepció i Indústria quan un vehicle va colpejar el nen que tot just acabava de sortir de l'escola i creuava el pas de vianants. El va deixar en estat crític. Una de les tres ambulàncies que van intervenir el va traslladar cap a l'Hospital Parc Taulí, on va morir al cap de poques hores.
També un motorista va morir ahir al migdia a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per un accident a l'AP7.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, els fets van passar al punt quilomètric 144 per causes que encara s'investiguen. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Servei Mèdic d'Emergències que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Ens acostem a 9:15 del matí. Abans dels esports, una notícia d'aquesta matinada, que House of Cards, la sèrie, podria seguir endavant sense el protagonista, sense Frank Underwood. Netflix no vol tenir res a veure amb Kevin Spacey, acusat d'assetjar sexualment un noi de 14 anys quan ell en tenia 26 l'any 86 i l'ha suspès, de fet, com a pas legal previ a la rescisió del seu contracte.
En un comunicat aquesta matinada, Netflix assegura que no tirarà endavant cap més temporada de House of Cards mentre Spacey en formi part. De fet, segons alguns mitjans com Variety o The Hollywood Reporter, els guionistes de la sèrie han començat a reescriure la sisena i última temporada eliminant o matant el personatge de Frank Underwood. Això, tot i que els guions de tota la temporada estaven acabats i s'havien rodat els dos primers capítols. Quan diumenge passat va saltar la polèmica, Netflix va suspendre el rodatge de forma indefinida i des de llavors 8 treballadors vinculats a House of Cards han acusat Spacey d'agressions i abusos sexuals durant la producció de la sèrie. La plataforma televisiva també ha anunciat que es desentén de la pel·lícula sobre l'escriptor Gore Vidal, protagonitzada i produïda per Kevin Spacey i que ja estava en fase de postproducció.
L'actor i Netflix, per tant, que han partit peres, atenció que en les pròximes setmanes podem veure com segueix la sèrie sense el principal protagonista, que és Frank Underwood, Kevin Spacey, després de tot aquest escàndol. 9:15 del matí, abans dels esports, l'agenda de concerts avui ens porta directes a Girona. El Petit de Caleril tanca la gira de la Força.
Una gira que va arrencar l'abril de l'any passat i que ara, després d'una 80 d'actuacions, arriba al final. Serà amb un concert gratuït a la plaça Sant Feliu de Girona en el marc de les festes de Sant Narcís. Ara bé, després d'aquest últim concert, el Petit de Caleril no descansarà gaire. La banda ja té a punt el nou àlbum, gravat entre la Garrotxa i Nova York, i el publicarà a principis de l'any que ve.
No és l'únic concert, el del Petit de Caleril, de Cal Aril, d'aquesta nit a Girona. Els Manel actuaran a l'espai de la Copa en un doble concert compartint protagonisme amb la iaia. No sé què fem de meva vida. Això a les festes de Sant Narcís i mentrestant a Barcelona... Tranquils, que no s'ha espatllat la ràdio. Això que sentiu és el supercòdex de l'aclamat Ryogi Ikeda. És un artista visual, compositor de música electrònica, reconegut a nivell internacional. Aquest vespre munta una sessió audiovisual a l'Auditori en què barreja logaritmes, matemàtiques i, això que sentim, música techno. I per completar l'oferta musical d'aquesta nit... És Bat Gyal, la reina del trap, des que fa catalana. Des que fa un any i mig va penjar a YouTube una versió en català del Work de Rihanna. La seva fama no ha parat de créixer i ha fet concerts a ciutats d'Anglaterra, Suècia o Itàlia. Aquesta nit actua a Ras Matàs dins el curt circuit. I encara una última proposta. L'actor i cantant Bruno Oro presenta oficialment nou disc Mr. Dream en un concert a la sala Barts del Paral·lel, que a més funcionarà amb taquilla inversa. 9:45. Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Portem ja unes quantes setmanes que la qüestió política arriba també als terrenys de joc. Abans hem sentit el Palau Blaugrana en aquell silenci espectacular al mig d'un partit d'Eurolliga, un gran partit contra l'Olympiacos. Avui la pregunta és, hi ha partit del Barça al Camp Nou contra el Sevilla, gran partit. La gran pregunta és com reaccionarà l'estadi.
Exacte, quin ambient es viurà avui al Camp Nou? Ho sabrem, de fet, a partir de 3:45, l'hora marcada per l'inici de l'enfrontament. D'entrada, però, el que sí sabem del cert és que hi ha diverses iniciatives preparades. Per començar, es desplegaran 70.000 cartolines amb el lema Llibertats presos polítics, unes cartolines que ANC, Òmnium i Plataforma Pro Seleccions Catalanes repartiran a l'exterior de l'estadi abans del maig. A més, l'espai d'animació desplegarà una pancarta en la que es reivindicarà un concepte, el de llibertat, i, segons fonts del club, consultades per RAC1, el Barça s'està plantejant a hores d'ara fer una acció, fer un gest com a reacció pública als darrers esdeveniments viscuts a Catalunya. Per tant, estarem pendents al llarg del dia, abans que comenci aquest partit, de si hi ha algun comunicat o no del club blaugrana.
Això pel que fa a la graderia, la gespa, partit complicat pel Barça, abans d'arribar a una nova aturada de seleccions.
Sí, situació immillorable a la Lliga, que almenys s'hauria de mantenir abans d'arribar a aquesta aturada, com deies, de seleccions. El Barça és líder amb 4 punts de marge sobre València i 8 sobre Madrid i Atlètic de Madrid. Per sota d'aquests equips hi ha el Sevilla, el rival avui dels blaugranes, separats només per 9 punts. Valverde és conscient que han d'estar preparats per a un partit perillós.
El partit de mañana és peligroso porque entiendo que ellos intentarán hacer valer su situación y luego la idea del entrenador, que es la de intentar jugar en nuestro campo, la de obstaculizarnos la salida, desde luego no la de replegarse, sino que sea un partido complicado en cuanto al dominio, ¿no?
La gran novetat de la convocatòria és el retorn d'Andrés Iniesta. El dubte és, però, si el migcampista de Fuentealbilla serà o no titular.
Què diuen les portades dels precisament sobre Iniesta? M'ha recomanat també un article del Ramon Besa ressaltant la figura d'Iniesta. De fet, el Besa creu que el futbol del Barça ha patit una involució des dels partits, recordem, contra la Juve al Camp Nou, i que s'ha anat agreujant amb els últims partits i precisament ha coincidit amb la baixa d'Iniesta. Què diuen les portades dels diaris esportius d'aquest Barça-Sevilla?
Mundo Deportivo titula Messi total i destaca que el Sevilla és la víctima preferida de l'argentí, que aquest vespre, per cert, arribarà 600 partits oficials amb el Barça. L'esport diu repte de líder amb l'objectiu d'ampliar la ratxa de partits sense perdre aquesta temporada, de moment és de 14, i l'esportiu demana que aquesta nit al Camp Nou sigui un clam en un partit que estarà marcat per la resposta de l'afició a l'empresonament dels consellers. Tot això segons l'esportiu.
I per altra banda, l'Espanyol avui juga al camp del Cué de l'Alavés.
I buscarà la primera victòria de Lliga fora de casa contra un rival que només ha sumat 3 punts en 10 jornades, diu l'entrenador Quique Sánchez Flores, que això el fa un rival, un contrincant encara més perillós.
Ante este tipo de rivales en esta situación, siempre intentamos doblegar la precaución, ¿eh? Andamos ante este tipo de partido donde el rival piensa que ya no puede perder más, que es una de sus oportunidades para cambiar la dinámica, o está ante una de esas últimas oportunidades, y eso dificulta todo mucho.
S'esperen pocs canvis a l'11 de l'Espanyol. Didac Vilà és l'única novetat a la convocatòria. El partit començarà a 6:45 en directe des de les 6 a RAC1.
I el Barça de bàsquet ha trencat també la mala ratxa amb una convincent victòria sobre Olympiacos.
Així és, en parlàvem ahir, amb anterioritat, sí, sí, amb aquest ambient que hi havia al Palau. Els de Cita l'11 deia que van guanyar per un clar 73-51 el dia del retorn de Víctor Claver i Raquim Sanders. Kevin Serafin, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. Ara el Barça situa 9 a l'Eurolliga amb 2 victòries i 3 derrotes, i el proper partit dels blaugranes serà demà a la pista del Bilbao a la Lliga Endesa.
Alguna cosa més?
Ja. Només un apunt, en plana poliesportiva. Torna la Champions d'handbol al Palau amb un Barça-Zagreb a partir de les 6, un partit especial perquè, de fet, podria debutar el nou fitxatge. Ara un Palmerson, que diuen que és un dels millors jugadors d'Europa, ho veurem.
Això diuen. Gràcies, Ballera, fins ara.
Fins ara.
Palmerson, que és islandès, si no tinc mal entès.
Islandès,
no?
Efectivament.
Estan molt contents la gent d'Islàndia, sí, sí, de RAC1, precisament amb la nova incorporació.
Per cert, abans m'ho comentava el Ramon Bartolí, que ja el tenim,
sí,
aquí.
Bartolí, bon dia.
Bon dia. A punt per fer el temps, que és probable que caigui alguna gota al Camp Nou.
Doncs més, no te'n vagis.
Més que alguna gota.
Sí?
Sí.
Vols dir que avui és partit de pluja intensa al Camp Nou?
És partit de pluja, en principi intensa, de fet.
Ostres.
Costa de Barcelona-Girona, aquesta hora del partit, és on més s'espera que plogui. És molt difícil de precisar si justament sobre la ciutat de Barcelona, però tot indica que paraigua imprescindible, i veurem la intensitat si permet que es pugui jugar amb condicions.
Això és una mica com les curses de motos, no sé si hauran de sortir amb les botes de mullat els futbolistes.
No, només afectarà els futbolistes, recordem, si estan preparades 70.000 cartolines, esclar.
Sí. Veurem com queden. Gràcies, Ballera.
Fins ara.
Pel que fa al temps, en tot cas, sí que és un cap de... No sé si tot el cap de setmana, però aquest dissabte, com a mínim, és un dissabte plujós.
Sí, en quant a la pluja, de fet, el cap de setmana serà en general de canvi de temps, però de pluja només ens acompanyarà al llarg d'aquest dissabte. De moment, al matí, els ruixats són molt dispersos, molt inconexos entre ells, però serà sobretot a partir del migdia, quan arribarà pluja des de l'interior del país, escombrant tot el territori de cara a la tarda i vespre, com dèiem, arribant fins a la costa. Precisament, costa prelitoral de Barcelona-Girona és on més s'espera que plogui aquesta tarda vespre, i això evidentment farà que parlem d'un dia de temperatures més frenades. No serà un dia especialment fred, màximes de 15 a 19 graus. Sí que s'espera que baixin les temperatures demà, sobretot al final de la jornada, i de cara a dilluns fins i tot pararíem d'un dia de temperatures hivernals.
Ha de ploure tot el cap de setmana, en tot cas?
Només avui.
Només avui.
Demà podem tenir encara algun ruixat al nord-est, nevades a la cara nord del Pirineu, al final del dia dèiem que baixen les temperatures, i la cota de neu a la Vall d'Aran demà pot baixar cap als 1.000 metres tan sols, però demà en general farà més sol i també vent als extrems del país. Les pluges sí que ens acompanyaran avui, sobretot migdia, tarda, vespre i fins a primeres hores de la nit.
Tens temperatures a aquesta hora?
Sí, ara tenim 17 graus a Barcelona, 13 a Manresa i a Girona, 15 a Figueres, 13 graus a Balaguer, 15 a Gandesa i a Montblanc, 17 a Tarragona, 8 a Viella, 5 a Puigcerdà i 8 graus a Sant Pau de Segúries.
El moment més crític a la tarda vespre d'avui, per tant, pluja que pot caure de qualsevol lloc.
És que de fet és a 3 quarts de 9, que és quan comença el partit, si no m'equivoco.
Moment.
No, 3:15 específicament, no, en meteorologia no podem especificar tant, però sí que és cert que vespre nit és el pitjor moment en el que s'esperen pluges més intenses, costa i prelitoral de Barcelona i de Girona. Ves que al final no passi i plogui poc i es pugui desenvolupar el partit.
Estaria bé, llavors t'ho recordarem demà, Bertolt.
M'ho recordareu, però també m'ho agraireu, perquè voldré dir que jo he treballat intensament per evitar-ho.
T'apuntes tot, o sigui, si surt bé perquè surt bé, si no, si l'encertes perquè l'encertes, Déu-n'hi-do.
N'aprenc de tots vosaltres.
5 minuts i les 9, gràcies.
Fins ara.
Això ha estat, com diuen, un tasc en tota regla. 5 minuts i les 9 en punt del matí.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Apunta't aquest cap de setmana a Expo Miner i emporta't una pedra gratis cada dia.
Gaudeix d'un munt d'activitats en família, tallers de vulcanisme, recerca d'or i meteorits, tallers de microminerals i energies renovables i molt més.
Descobreix l'energia de la Terra i diverteix-te.
Del 10 al 12 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Tens estrès, inquietud i dorms malament? I si et passes a Passang? Passang 425 mil·ligrams és un extracte de passiflora d'origen natural que actua de manera eficaç. Passa't a Passang, de Laboratori Pascou. De venda a farmàcies. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el teu farmacèutic.
Descobreix l'elegància de les pedres naturals. Aconsegueix amb La Vanguardia 4 conjunts exclusius de collaret i arracades de perles i pedres naturals, dissenyats per Puig d'Òria. Primera entrega, collaret de perles, per només 5,95 €, aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Ya encontré mi primer piso. Ya, ya, ya encontré nuestro nidito. Ya, ya, ya encontré un los parisino. Ya, ya, ya encontré algo tranquilo.
Ya encontré.
Yaencontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Yaencontré, la teva casa, ja.
The Killing, a 8TV. El cercle de sospitosos s'estreny.
Nunca estaba allí.
Creo que miente.
Os lo contaré todo.
L'expectació per descobrir l'assassí s'amplia.
Algo no cuadra, en algo nos hemos equivocado.
Sigue un patrón, no ha sido él.
The Killing, dimecres a la nit, a 8TV. Tenim molt a veure.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El Tot és Possible, amb Gas Natural Fenosa, et porten fets i persones. Cada dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per a la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Els dimecres, el Tot és Possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa, fet i dit.
Aconsegueix amb La Vanguardia 6 tàpers de vidre d'alta resistència, totalment higiènics, amb tancament hermètic i que no retenen olors. El sabor més ben guardat. Primer tàper de vidre per només 2,99 €. Aquest diumenge, amb La Vanguardia.
The Killing, a 8TV. El cercle de sospitosos s'estreny.
Nunca estaba allí.
Creo que miente.
Os lo contaré todo.
L'expectació per descobrir l'assassí s'amplia.
Algo no cuadra, en algo nos hemos equivocado.
Sigue un patrón, no ha sido él.
The Killing, dimecres a la nit, a 8TV. Tenim molt a veure.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un minut i les 9 en punt del matí. Avui moltes coses de què parlar. Passaran al llarg d'aquest programa diversos experts del món judicial, també per intentar donar algunes pautes per entendre el que ha passat a Catalunya des de dijous passat i del que pot passar en les pròximes hores. En tot cas, també tenim a l'estudi el Manel Delgado, com cada dissabte. Què tal, Delgado?
Bon dia. Hola, bon dia.
Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ivan Guera, bon dia.
Bon dia.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
A l'espera d'algunes veus, diguem-ne, autoritzades al respecte de la qüestió judicial, és, jo començava aquest matí dient que és molt sorprenent i crec que és important a vegades fer una mirada enrere i donar-te que d'on érem fa avui just una setmana. Recordeu que eren a aquesta hora del matí i dèiem allò de, bé, ahir es va proclamar la República Independent de Catalunya, es va començar a aplicar el 155, s'ha publicat al BOE que el govern està cessat i que Josep Lluís Trapero també, i una setmana després d'aquest govern cessat hi ha més de la meitat a la presó i la resta a Brussel·les, esperant que els detinguin també o vaja, o s'entregaran en les pròximes hores. I penses, només fa una setmana del 155, d'això, d'aquest moment,